Són les 8 del matí, molt bon dia.
Molt bon dia, avui caldrà sortir de casa amb una jaqueta perquè les temperatures baixaran, farà tramuntana i el cel es mantindrà força tapat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dimarts 12 de novembre del 2024, ara mateix a la Bisbal, 14 graus, a Pals 13, a Palafrugell 15. Per avui al Baix Empordà esperem un ambient clarament de tardor, amb temperatures més baixes i un cel força tapat durant tot el dia. No es preveu pluja fins a la nit, quan arribaran ruixats des del mar i el fort vent de tramuntana faran pitjorar la situació marítima. De fet, tenim avisos activats per estat de la mar i demà al matí per intensitat de pluja moderada. Avui al Supermatí explicarem que des del Baix Empordà agents de cossos policials i entitats solidàries s'han mobilitzat per ajudar les zones afectades per la Dana a València. Agents de Palafrugell, Sant Feliu, Palamós han viatjat fins allà per col·laborar en les tasques de seguretat i rescat, amb drons i equips especialitzats. Alhora, la solidaritat també ha arribat amb enviaments de material humanitari impulsats per diverses entitats i negocis de la Bisbal, Corçà i Palafrugell, entre altres. Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Platja d'Aro han detingut dos homes relacionats amb diversos robatoris en restaurants del municipi. La investigació continua oberta per determinar la seva implicació en altres casos. Al Baix Ter s'han alliberat diversos exemplars de turons europeus per afavorir la recuperació d'aquesta espècie en perill d'extinció, en el marc d'un projecte de reintroducció de la fauna autòctona. I també parlarem dels nous projectes de l'IGP Poma de Girona per adaptar-se al canvi climàtic, amb noves varietats de poma i un sistema de reg més eficient que ja ha permès estalviar fins a un 30% d'aigua. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí entrevistarem Xesca Baró. És responsable de sensibilització de protecció civil i parlarem amb ella sobre les mesures de prevenció davant dels aiguats i inundacions. I avui, com cada dimarts, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Cossos de seguretat i entitats del Baix Empordà es volquen amb els afectats de la Dana a València.
Durant els darrers dies, diversos membres de cossos policials i de protecció civil s'han desplaçat fins als municipis més afectats per la Dana a la Comunitat Valenciana per ajudar en les tasques de neteja, seguretat i control de trànsit. Però fins a la zona zero també hi han arribat l'ajuda de diverses entitats del Baix Empordà.
És el cas de la policia local de Palafrugell, que ha enviat la seva unitat de drons. En parlàvem a Ràdio Palafrugell amb el cap de la policia local, que descrivia la tasca de suport que fan amb aquests drons. Destaca que els aparells serveixen per accedir a zones complicades i per tant, enviar i fer arribar i fer rescats i fer arribar material humanitari. L'objectiu i l'operatiu es coordina amb altres cossos d'emergència. I també, des de Palafrugell, diversos negocis i entitats del municipi han enviat fins a 4 furgonetes i 2 camions plens pels afectats per la Dana.
En total, una dotzena de persones van sortir dimarts a la matinada amb totes les donacions que van rebre dies abans. La iniciativa la va impulsar Manoli Pérez i Isabel Thomas, de la farmàcia Thomas, amb el suport del Futbol Club Mas Mascort, el restaurant La Divina, Piscines Nova, Can Coucou de Montràs i la família de Juan Castillejo.
Detenen dues persones per cometre 3 robatoris amb força en restaurants de Platja d'Aro.
El primer robatori va tenir lloc el passat 18 d'octubre en un restaurant del Passeig Marítim de Platja d'Aro cap a 4:15 de la matinada. Els lladres van forçar una porta corredissa i es van endur uns 200 euros.
El president de la IGP Poma de Girona, Jaume Armengol, vol impulsar l'optimització de l'aigua i la innovació en el sector.
Ho ha explicat Jaume Armengol en una entrevista al Supermatí, on també ha destacat les noves varietats de poma que s'estan introduint al mercat i que s'estan adaptant al canvi climàtic, la Tutti i l'Estelar.
Han alliberat 5 turons europeus, una espècie animal, al Baix Ter per mirar de recuperar l'espècie.
En total, s'han alliberat 2 mascles i 3 femelles procedents del Centre de Conservació de Fauna Camadoca de l'associació ADEFA per millorar les poblacions existents i afavorir que es mantingui la connectivitat de les conques del Ter, el Fluvià i la Muga per millorar el seu hàbitat.
La segona edició de l'Oncogravel ha recaptat gairebé 44.000 euros per l'ajuda al malalt del càncer.
L'esdeveniment ha comptat amb la participació de 300 391 ciclistes organitzats en 70 equips que han fet possible una aportació mínima de 500 euros cadascun. Els fons recaptats permetran sostenir serveis com l'atenció psicològica, la fisioteràpia a domicili, el drenatge limfàtic o el préstec de material ortopèdic, entre d'altres.
El Premi Joan Xirgo reconeix un projecte per protegir l'àguila marassenca de les Gavarres.
El grup Natura Externa ha estat guardonat amb el Premi Joan Xirgo pel projecte Seguiment de la nidificació de l'àguila marassenca, que està centrat en la protecció d'aquesta espècie emblemàtica a les Gavarres. Durant la cerimònia també van lliurar els Premis Cirera d'Arbós al Museu del Suro de Catalunya i el Premi Assumpte Febrer d'Aig adreçat als estudiants de batxillerat.
Com deies, Mariona, el Museu del Suro de Palafrugell ha guanyat el Premi Cirera d'Arbós en aquests premis que entrega les Gavarres, un premi per la preservació del patrimoni.
Sí, s'ha reconegut el seu treball a l'hora de preservar el patrimoni cultural i històric sobre el suro i el seu aprofitament. L'entrega dels premis s'ha fet a l'Església de Sant Martí Vell aquest passat dissabte. Els Premis Les Gavarres tenen com a objectiu guardonar els projectes que conserven i promocionen el patrimoni natural i cultural de les Gavarres.
Les 8 i 6 minuts.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reconegut errors en la gestió de la Dana i ha insinuat possibles canvis en el seu govern demà passat dijous. Mazón ha destacat la necessitat de revisar l'actuació de totes les administracions implicades. El govern espanyol ha aprovat un paquet d'ajudes de més de 3.000 milions d'euros per pal·liar els efectes dels aiguats al País Valencià. El president Pedro Sánchez ha destacat que és una resposta amb tota la força de l'Estat per fer front a la crisi. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 2 anys de presó un monjo de Montserrat per abusos sexuals a un menor, denunciats el 2019. La condemna inclou una indemnització de 20.000 euros a càrrec de l'abadia de Montserrat. La causa contra Íñigo Errejón per violència sexual s'ha suspès temporalment per la baixa mèdica de l'advocada de la denunciant. Errejón havia de comparèixer com a investigat per uns fets ocorreguts el 2021. Donald Trump hauria mantingut converses amb Putin i Zelensky sobre la guerra a Ucraïna. El Kremlin ha desmentit aquesta informació i ha qualificat les notícies com a invencions. Un incendi ha destruït part del mercat de Nadal de Becarès, al Rosselló, amb més de 3.000 metres quadrats de l'espai afectats. És un mercat de Nadal que hi va molta gent d'aquí de casa nostra. El foc, que ja ha estat extingit, ha cremat una desena de casetes i camions frigorífics. I el Col·legi de Metges de Girona demana a la Universitat de Girona que veti un màster de naturopatia previst per al gener. Els metges alerten que aquest màster podria donar veu a pseudociències sense cap evidència científica. I ara és el moment per la previsió meteorològica. Bon dia, Isaac Vilà.
Molt bon dia, Dani. Com anem?
Avui al matí tenim al Baix Empordà avisos del Meteocat per estat de la mar. Demà al matí per intensitat de pluja moderada. Quin ambient més fresc aquest matí arribant aquí a la ràdio? Ambient de tardor.
I tant, Dani. Avui notarem l'ambient de tardor amb una baixada important de les temperatures, sobretot respecte a ahir dilluns. Els núvols avui seran presents tota la jornada amb estones de cel tapat. Juntament amb la tramuntana i aquest cel tapat deixarà un ambient de tardor força fred. No esperem precipitacions durant el dia, però durant la nit arribaran ruixats per la banda marítima. La situació marítima serà protagonista i anirà empitjorant al llarg de les hores a causa del vent fort. Tràngol de tramuntana i a últimes hores ens arribarà i remenarà la mar de fons de llevant. Per tant, seguirem amb avisos activats per mal estat de la mar de nivell taronja. Precaució a la mar, espigons i zones exposades. Dimecres serà el dia que hauran d'obrir el paraigües.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
I el comentari del dia avui ens l'envia en Josep Maria Soler, que és el president de la Fundació Pallac.
Aquests dies hem escoltat opinions de tota mena sobre la magnitud de la tragèdia de València i de com actuar per tal que aquestes coses en el futur no passin, almenys amb la virulència que enguany ho han fet. El segon dia vaig sentir com un tertulià, tot cercant accions preventives, centrava la seva intervenció en el paper de l'escola. Confesso que en un primer moment ho vaig trobar fora de lloc, exagerat. És que l'escola ho ha de fer tot? Em preguntava jo. 5 dies més tard, tot veient com anaven els esdeveniments, he rectificat i dic que sí, que el paper de l'escola és bàsic i que hi podria fer molt, però sobretot es podia fer en el marc de les escoles d'adults, on, a més de continguts instrumentals, també s'hi transmeten i practiquen valors fonamentals d'igualtat, de responsabilitat, de solidaritat, d'ajuda mútua, d'implicació en afers socials sense mirar ni color de la pell ni preferència política partidista, de saber assumir responsabilitats, de sumar entre tots i no de restar un llarg, etc. És aquí, doncs, on haurien de matricular-s'hi molts membres i dirigents d'alguns partits polítics, els quals, a través de falses veritats, aspiren més a treure'n rèdit partidista i gens a fer tasques exemplars, com ha fet el molt incomprès i poc coordinat voluntariat. Senyors i senyores alcaldesses de les zones afectades, felicitats per la vostra incondicional resposta, malgrat els pocs recursos dels que heu disposat o us han facilitat. Però no oblideu l'educació, sí, però sobretot l'educació d'adults en les vostres localitats, perquè potser ben aviat alguns polítics dimitits o apartats o jutjats o que encara segueixin en la seva funció podrien ser-ne alumnes amb necessitats específiques. Des de la tristesa dels esdeveniments, us desitjo que tingueu un molt bon dia.
Gràcies, Josep Maria Soler. Escoltem una mica de música. Michael Bublé amb Sharon Jones i Dap Kings, Baby, You've Got What It Takes. Make the winter go and it takes two lips of fire to melt away the snow. Well, it takes two hearts a cooking to make a fire grow. And baby, you've got what it takes. Now listen, honey.
All right, baby.
You know it takes a lot of kissing, oh, to make a romance sweet. Oh, it takes a lot of loving, oh, to make my life complete.
Oh, well, it takes somebody special to knock me off my feet. And baby, you've got what it takes. Just what it takes, because it takes more than an effort to stay away from you. And it takes more than a lifetime to prove that I'll be true.
Yeah. Uh-huh. But it takes somebody special to make me say I do. And baby, you got what it takes.
Just what it takes.
Oh, because it takes a lot of effort.
And it takes a lot of effort
to stay away from you.
Mm.
And it takes more than a lifetime to prove that I'll be true.
Well, ooh, it takes somebody special to make me say I do. And baby, you've got what it takes.
Doncs és en Michael Bublé, no hi ha millor manera de començar el dia, un dimarts, quan falta un minut per un quart de nou del matí, que en Michael Bublé. Va, obrim l'informatiu amb l'entrevista.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dimarts 12 de novembre de 2024, al Supermatí de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, també ens podeu escoltar per Ràdio Bisbal. La dana a València i l'alerta per pluges dels darrers dies a Catalunya ens han deixat amb incertesa sobre les actuacions de prevenció i de protecció que cal fer davant dels aiguats i les inundacions. Per parlar-ne, ens visita la responsable de sensibilització de protecció civil, Xesca Baró, bon dia.
Hola, bon dia.
Si alguna cosa positiva en podem treure d'aquesta situació dels últims dies, que segur que molta gent a casa està plantejant-se què faria davant d'una situació com aquesta i s'està plantejant coses que potser abans no s'havia plantejat, no? Com situacions, davant de situacions d'emergència, com actuem des del nostre entorn més proper, no? Potser.
Sí, doncs mira, jo les recomanacions que donaria i que crec que són importants que calin entre la població per estar més autoprotegits i fer front a aquestes situacions de fortes pluges, és una de les primeres, és preparar-nos abans de que vingui l'època de fortes pluges. Com ho podem fer? Pues revisant periòdicament la teulada, mantenint els baixants i els desguassos d'aigua doncs nets, sobretot els que estan als patis i als terrats, és a dir, evitar doncs que es pugui taponar, no? Mantenir-los nets de fullaraca, de brutícia, és important. També una altra cosa és conèixer, si vivim en un municipi, conèixer o una zona, conèixer les zones inundables del nostre municipi o del nostre entorn proper. Pues per això es pot consultar en el mapa de Protecció Civil, que està obert i qualsevol ciutadà el pot consultar. Mm-hmm. L'altre aspecte a tenir en compte com a mesura per estar preparats és que per davant qualsevol tipus d'emergència o de risc podríem tindre un equip d'emergència preparat. I qui posaríem amb aquest equip d'emergència? Doncs hi posaríem el mòbil i el carregador, és a dir, per tindre comunicació en tot moment, la ràdio i una llanterna i piles de recanvi, és a dir, si marxa la llum, que puguem estar informats a través de la ràdio, que és un bon mitjà per difondre i anar fent seguiment de les emissions.
Una ràdio FM, Una ràdio FM, que això s'està perdent.
Un transistor de tota la vida, el transistor de tota la vida, que els nostres avis i els nostres pares, i jo també encara en tinc.
Doncs jo no, miri que
pugui anar amb piles.
Treballant a la ràdio no en tinc ni un de transistor doncs, amb piles, ja tocaria.
Doncs tinguem en compte que quan un episodi aquest a vegades falla la llum, ens podem quedar sense connexió d'internet. Llavors, si tenim una ràdio amb piles, sempre podem estar informats. Val? Per aquestes eines doncs, és important tenir-les a mà. No? Doncs, els medicaments que prenem normalment, aquells indispensables que ens prenem, doncs, també tenir-nos en aquest equip d'emergència perquè si en algun moment doncs, hem d'evacuar i la documentació important. No? Aquestes coses les hem de tenir en compte. Després, si ens ve una situació en cas de previsió de pluges, com avui tenim, doncs és important estar atent i informat de quina previsió com evolucionaran les pluges. Estem en un clima doncs, que les pluges són canviants, a vegades tenim una orografia que fa que les pluges no puguem dir precisar en quin lloc i com plourà, doncs és important anar a fer aquest seguiment d'informació meteorològica per tenir aquesta informació. I estar també atent a totes les restriccions i totes les indicacions que les autoritats ens puguin anar donant. Val? Mm-hmm. També doncs, si veiem que volem fer una activitat al medi natural, volem fer una excursió i veiem que aquell dia doncs, hi ha una previsió de pluges importants, doncs valorar si cal suspendre-la o adaptar-la i fer alguna altra cosa, no? I sortir fora de la zona doncs, que hi hagi previsió de risc. Aquestes serien les mesures, com si diguéssim, preventives i que hem de tindre en compte abans de que arribi qualsevol episodi de pluja. Ara bé, si ens trobem en un episodi de pluja intens, com els que hem tingut durant aquests últims dos mesos, no? Que hem anat tenint episodis de pluja intens, què hem de fer? Doncs si estem al carrer i està plovent moltíssim, confinar-nos i refugiar-nos a l'edifici més proper. Tancar portes i finestres, si estem a casa, i no baixar mai als soterranis. Si a casa nostra doncs, tenim soterranis o plantes baixes, evitar-les i pujar a dalt a les zones més altes si veiem que la precipitació és important. No? Si també si s'inunda casa nostra, doncs tancar l'interruptor general de llum per evitar qualsevol espurna i accident. No? També evitar els desplaçaments, si està plovent, doncs evitar els desplaçaments, no agafar el cotxe, que els cotxes es poden inundar i poden ser arrossegats molt fàcilment. I sobretot, molt important, no travessar mai, ni a peu ni en cotxe, rieres, torrents, passos soterranis, és a dir, tots aquells indrets, aquells punts que en un moment donat es puguin inundar, és a dir, no travessar-los. Per què? Perquè en mig metre d'aigua un cotxe pot ser arrossegat i una persona amb 20 centímetres també pot ser arrossegada fàcilment. Per tant, és important evitar doncs, aquestes zones on doncs, pugui haver-hi aquest perill de més d'inundació, no? Que és el que deia, rieres, torrents, rius, passos soterranis, tot això, tot evitar-ho. Per això és important, el que en principi he dit, de conèixer el risc del nostre municipi, no? A través del mapa de protecció civil, i evitar aquestes zones on poden haver-hi més risc d'inundacions i l'aigua pot baixar amb més força, evitar-les. I si estem a la muntanya, que estem fent una excursió i ens enxampa una tempesta o un fort aiguat, doncs dirigint-nos cap a punts enlairats. Mai baixar a zones properes de marges de rius, rieres, lleres, barrancs, travessar ponts, aquests ponts que a vegades travessen a la muntanya, doncs evitar-los a travessar perquè poden ser doncs, un aiguat, un fort aiguat els pot arrastrar. Per tant, evitar també anar a punts baixos i anar cap a punts alts. Aquests serien els consells més importants. També, doncs, com a ciutadans, doncs, si vivim en un edifici i tenim gent gran, doncs, també tinc algun veí, gent gran que viu sola, doncs és important també tenir una cura, no?, ajudar-lo, si cal portar-li menjar o si informar-nos del que està passant. I en cas d'emergència, recordem, sempre tenim el 112 com a atenció i telèfon per informar de qual emergència o urgència que tinguem. Mm-hmm. Aquests serien, bàsicament, els principals consells.
Mm-hmm. Entenc que, sobretot, és una mica sentit comú, també, no? Però passa que en situacions com aquestes, a vegades, no saps com pots reaccionar, no? Llavors has de tenir clar una mica normes bàsiques.
Sí, el que tu dius, moltes coses, molts consells d'aquests són sentit comú, però jo crec que és important que, sobretot a la tardor, que és quan tenim aquests fenòmens, al setembre, octubre, que hi ha aquests fortes pluges, o siguin pardanes o gotes fredes, o situacions doncs, que poden haver-hi més fortes pluges, recordar-los, no? I preparar-nos, no? És a dir, el que he comentat, doncs, revisar els desguassos i preparar-nos perquè quan vingui fora aiguat, doncs, no, les causes o els perills siguin menys, no? Els sigui menor.
Anem per parts d'alguna de les coses que ha dit sobre el mapa de protecció civil i ha entrat segur que moltíssima gent i està entrant aquests dies. M'agradaria si em pot fer alguna distinció de conceptes per tenir clar, perquè es parla de delimitació de zones inundables fluvials, però després hi ha el mapa de risc d'inundació fluvial i hi ha com un T500, T100, T10. Això què significa? Perquè la gent ho pugui entendre.
Doncs això són l'època de retorn d'una inundació. Llavors, depèn de l'època, són estudis que hi ha i en funció de l'època de retorn doncs afecta uns municipis a uns trams o a uns altres. Llavors, si en algun moment doncs, hi ha alguna dificultat a l'entendre d'aquest mapa, també ens podrem adreçar al nostre ajuntament, que molts ajuntaments tenen els seus plans i els seus estudis per informar-nos amb més precisió i ens poden donar una informació més detallada. Uh-huh.
Això és important, es parlava l'altre dia, no?, que tots els municipis haurien de tenir actualitzats els seus plans, doncs també consultar quins municipis de casa nostra, això és una de les coses que haurem de fer com a mitjans de comunicació, quins municipis tenen el pla d'inundació en regla, no? És important aquest, un document com aquest.
I la que s'està tirant endavant és que doncs, tots els municipis doncs, puguin, amb els propers anys, puguin tenir doncs, tots els plans d'emergència fets. Però els plans d'emergència fets permeten conèixer quina zona d'aquell municipi hi ha risc d'inundació, quins elements vulnerables, edificis, persones poden o barriades, poden quedar afectades i després com pot un ajuntament amb les eines que té i amb els mitjans que té i recursos, com fer front a aquella situació d'emergència. Uh-huh. I la ciutadania és una manera en definitiva de protegir a la ciutadania, no? Uh-huh. I la ciutadania per part seva ha d'aplicar totes aquestes mesures d'autoprotecció de què he anat dient al llarg d'aquesta entrevista.
Mm-hmm. Sí, miri, per dir-ho, hi ha 9 municipis que tenen el pla d'inundació, el pla de protecció civil actualitzat i homologat, són Albons, Bellcaire, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Mont-ras, Palafrugell, Santa Cristina, La Tallada, Ullà i Verges, i després hi ha una sèrie de municipis com la Bisbal o Palamós o Sant Feliu o Pals, o Platja d'Aro, Calonge, Torroella, entre altres, que tenen pendent d'actualitzar-lo, que el tenen, però s'han d'actualitzar. En tot cas, aquests documents són fàcils de llegir per la ciutadania? És a dir, podem fer una anàlisi bé, la gent que no en sapiguem gaire?
No, són documents llargs, són complexos, perquè bueno, hi ha l'anàlisi del risc, però jo penso que sempre hi ha versions, molts ajuntaments també el que fan és versions més abreujades, més divulgatives, per veure, però qualsevol el pot, és un document obert i qualsevol el pot llegir, el que passa que hi ha part doncs, més, són documents farragosos, no? Ja, perquè hi ha molta informació, però sí estan oberts, i llavors també per part de sensibilització i de comunicació hem de ser capaços també de fer arribar aquests plans, no?, d'explicar-los de la forma més amena i més entenedora, més que mena, més entenedora a la ciutadania, no? De fet, el pla d'emergència que dona resposta, què pot passar i com puc fer-hi, quins mitjans i recursos tinc per fer-hi front i com ens organitzem per fer front a qualsevol situació de risc. I després la part més important, la implantació, mantenir que aquest pla d'emergència estigui sempre viu i mantenir-lo actualitzat. És molt important que un pla d'emergència el podem fer molt ben fet, però si el deixem a una estanteria i no el mantenim al dia, ni l'actualitzem, ni fem exercicis o simulacres per veure si funciona bé, doncs no servirà de res, paper que no servirà de res. Per tant, un pla d'emergència ha de ser un document viu, un document viu, treballat, i que fem exercicis per veure si tot funciona correctament i poder-lo anar arreglant i millorant dia a dia, no?
Uh-huh. Una altra de les qüestions que també toqueu des de Protecció Civil són els avisos, no? Avisos a la població. Aquests dies s'ha parlat molt dels avisos al mòbil, etc. Entenc que, però, que els avisos al mòbil, aquestes alarmes, deuen ser l'últim pas, no? Imagino que deu haver prèviament altres formes d'avisar la ciutadania. No sé com pot estar els oients, com poden, quins canals han de seguir per conèixer els avisos que emet Protecció Civil?
Les alertes al mòbil que hem rebut durant la setmana passada i que l'any passat es va instal·lar aquest sistema d'avís al mòbil, es va instal·lar l'any passat, és un sistema més d'avís a la població. Però quins altres sistemes tenim? Doncs les xarxes socials, que siguin doncs, del nostre municipi o la de la Generalitat, emergències.cat, els mitjans de comunicació també és un canal d'informació important, és a dir, a part de les alertes al mòbil, doncs tenim totes aquelles xarxes socials que siguin autoritzades, no?, que siguin oficials, i després els mitjans de comunicació. També els ajuntaments, dins els seus plans d'emergència, en funció de l'ajuntament, tenen els seus propis mitjans d'avisos. A vegades, megafonia d'aquesta, que en municipi estàtic la megafonia que tenim, no?, o bé en altres municipis grups de WhatsApp, és a dir, cada municipi també té uns canals de comunicació per avisar la població. Les alertes del mòbil és un sistema més per informar la ciutadania, i per mi és un sistema força bo, perquè de cop i volta tothom pot rebre un avís amb la principal dient-li què passa i quina és la mesura per protegir-se, no? I és un primer pas, però després aquesta informació l'hem d'anar ampliant a través dels mitjans de comunicació, que feu una feina molt important, no?, de cara a la ciutadania, i per les xarxes socials també és important d'anar fent el seguiment d'aquesta informació. Mm.
Ha estat un plaer parlar amb la responsable de sensibilització de Protecció Civil, Xesca Baró, sobre les alertes de Protecció Civil i què fer en situacions d'emergències. Moltes gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies, igualment, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Dos minuts i arribarem, de fet un minut i mig, i arribarem ja a dos quarts de 9 del matí. Obrim les notícies del dia al Baix Empordà i comencem explicant que durant els darrers dies diversos membres de cossos policials i de Protecció Civil de casa nostra, del Baix Empordà, s'han desplaçat fins als municipis més afectats per la Dana al País Valencià per ajudar en les tasques de neteja, seguretat i control del trànsit. Han sortit de poblacions com Palamós, Palafrugell, Platja d'Aro, Torroella o Sant Feliu de Guíxols.
Aquests dies hem escoltat...
Un segon, que aquesta no és la crònica. Ara sí, Maria Alzina, endavant.
Un dels agents de la policia local de Sant Feliu de Guíxols, Alejandro Barrón, explica a Ràdio Capital que ell és d'un poble proper a València. Reconeix que es va sentir colpit per les destrosses provocades per la dana i després d'organitzar-se amb diversos companys del cos, van veure possible viatjar fins la zona afectada per col·laborar en les tasques de neteja i seguretat.
La idea va sortir un dia que estàvem els companys reunits i estàvem parlant del tema. Jo havia estat una mica afectat perquè jo soc d'aquí de València i veia una cosa molt, molt, molt propera, perquè podia haver sigut qualsevol dels meus pares, els meus sogres, podia haver sigut qualsevol de la meva família, i estava prou afectat. I van comentar el tema de a veure si podien vindre a fer... a ajudar, i van començar a moure fils per a poder gestionar l'avinguda.
El cos de policia local de Sant Feliu de Guíxols està treballant en tasques policials a la zona de València, donant informació als veïns, acompanyant convois urgents, ja que les vies estan saturades, i en temes de coordinació. Un dels altres agents desplaçats que està treballant a València és el sotsinspector de la policia local de Palamós, Javier Borrallo. En una entrevista tarda a Capital, reconeixia que la població valenciana s'ha mostrat molt agraïda de l'ajuda que els estan donant.
En el cas de Palafrugell, la policia hi ha desplaçat la seva unitat de drons, que és molt potent al municipi. El cap de la policia local del municipi, en David Puertas, explica a Ràdio Palafrugell que la seva actuació, els dispositius, permeten cobrir grans zones amb precisió i permeten localitzar àrees de risc de manera ràpida gràcies a les càmeres d'alta resolució. Ho explicava a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Sí, doncs des d'ahir estem treballant juntament amb un escamot de rescatadors de Mèxic que estan especialitzats en fer rescats de tota mena, que van per tot el món quan hi ha algun tipus de desgràcia, i estem treballant juntament amb ells, no? És a dir, nosaltres des de l'aire intentem localitzar, per exemple, a les rieres o als llocs on hi ha més dificultat per accedir, i en cas de que es vegi qualsevol cosa, llavors ells s'adrecen, es despengen, escalen, fan el que tinguin de fer per anar a fer les comprovacions, no?
Però fins a la zona també hi ha arribat ajuda de diverses entitats.
La plataforma solidària de la Bisbal i pobles veïns han impulsat aquest tipus d'accions durant la darrera setmana. Una de les seves membres, Susana Masnou, explica que els ciutadans anònims han decidit mobilitzar-se davant els efectes de la dana. L'Ajuntament de Corçà i la CUP de la Bisbal els han cedit dos locals perquè funcionin com a punts de recollida de material, aliments i objectes per netejar. Han recollit productes d'higiene personal, aliments, productes de neteja, roba, entre d'altres objectes. De moment, des de la plataforma estan enviant aquests materials a la zona afectada, però no tenen voluntaris desplaçats a la zona. Susana Masnou admet que la voluntat és oferir una bona ajuda i, per això, encara han de valorar si es poden desplaçar o no a València per ajudar en aquestes tasques de neteja.
Sí que estem començant a recollir, a través de contactes que tenim, així gent coneguda, de que ens comença a arribar alguna demanda d'algun ajuntament en concret, algun poble en concret, però bueno, hem de valorar-ho molt bé. D'acord? En principi, ara la primera fase la centrem en això, amb nosaltres ser punt de recollida i portar-ho tot a centres de distribució, i ja anirem perfilant una mica, doncs, les noves necessitats i fins on podem arribar.
De moment, la plataforma mantindrà els punts de recollida tant a la Bisbal d'Empordà com a Corçà, ja que reconeixen que serà un procés llarg.
En el cas de Palafrugell, diversos negocis i entitats han enviat 4 furgonetes i 2 camions plens als afectats per les inundacions. En total, una dotzena de persones van sortir ara fa una setmana amb totes les donacions i ens han explicat com va ser aquest trajecte.
Una de les impulsores, Manoli Pérez, explica a Ràdio Palafrugell que en un primer moment comptaven enviar una furgoneta, però se'ls en va anar de les mans. Van tenir moltes més donacions de les que esperaven.
La col·laboració brutal que va haver-hi de tot el nostre poble, que va ser una cosa que no té nom, no? No he vist cosa més unida, i tothom al carrer de gom a gom, dels cotxes parant a partir de les 11 del matí per descarregar coses, paper de vàter, compreses, llets de nen, llets, aigues... Bueno, no era imaginable, en compte que a les 2 del migdia van tindre que començar a empaquetar i així, perquè no hi cabíem al magatzem.
Van demanar aliments de primera necessitat, aigua i productes d'higiene bàsica i neteja. Van fer la crida a les xarxes socials.
En aquell moment en Toni li va passar per WhatsApp al senyor Joan Castillejo, aquí com és conegut aquí al poble com en Pata Negra, no? El Pata Negra pare. I en aquell moment, segons ell diu, estava mirant les notícies i amb aquella impotència que volia fer alguna cosa, però tampoc sabia com fer-ho, no? I res, al moment, res, no sé, 15 minuts després d'haver-li, el pobre home, haver-li enviat el WhatsApp, va vindre la Divina i bueno, va posar a la seva disposició per ajudar tot el que fos.
Les donacions van guardar-se al magatzem del restaurant La Divina i van voler ajudar, en especial el Gemasí. Una clienta seva i té família i coneix el territori.
Que anàvem al GMSI per ajudar la família de, per almenys, alguna coneguda que nosaltres ja teníem, no? En aquell moment, que era l'Anna, a través de la nostra secretària del Futbol Club Mas Mascor de l'Amàlia, que és amiga seva, i vam decidir anar al GMSI.
El viatge no va ser fàcil, i van tenir alguns inconvenients, i el viatge, de fet, va durar en total 26 hores.
Fins a Sagunt van arribar bé, però Manoli Pérez explica que la rostisseria Can Coucou es va desviar correctament, però els dos camions i les altres tres furgonetes van tenir forts controls i cues.
Però, clar, després ens van fer anar a entrar cap a València, i sí que el que vam viure va ser molt de descontrol, i, bueno, ens van enviar uns cap a un costat, uns cap a un altre, i, bueno, una mica marejats, no?, el que va ser els dos camions i unes altres dues furgonetes. Sí que és veritat que encara separades sí que van arribar al GMSI, però les dues furgonetes, diguéssim, del Nova, van ser les que vam estar 6 hores donant voltes, tallant-se a la policia i a l'armament, tots els carrers, per no traspassar els ponts, per anar, diguéssim, als pobles afectats.
Dos camions i dues furgonetes van descarregar el Gemasí, però el municipi ja no podia assumir més donacions. La Junta del Futbol Club Mas Mascort es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Xiva i el seu alcalde els va rebre.
I el senyor va ser un amor d'home que ens va vindre a buscar a l'autopista per portar-nos fins al puesto on, diguéssim, el col·legi de Xiva, que és on tenien totes les descàrregues de la gent que anava a ajudar. I que van poder descarregar allà, ens van explicar una mica tot el que els hi va passar i una mica la història, i ens van fer un bocata i, bueno, i tal, i ja van partir cap a casa, no?, diguéssim.
Manoli Pérez agraeix el suport a tothom que hi va participar. Especialment dona les gràcies a la Junta i l'equip del Futbol Club Mas Mascort, la família de Juan Castillejo, la farmàcia Thomas, el restaurant La Divina, Piscines Nova, Can Coucou de Mont-ras i a la resta de persones.
8:36. Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Platja d'Aro han detingut dos homes de 21 anys com a presumptes autors de 3 robatoris amb força en restaurants de Platja d'Aro. La investigació no està tancada i no es descarta que participin, els detinguts hagin participat en altres robatoris. Els arrestats, que tenen antecedents, van passar i han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de la policia de Sant Feliu de Guíxols.
El primer robatori va tenir lloc el passat 18 d'octubre en un restaurant del Passeig Marítim de Platja d'Aro cap a 4:15 de la matinada. Els lladres van forçar una porta corredissa i es van endur uns 200 euros. Van provocar diversos danys a la màquina enregistradora i a l'aparell terminal de cobrament de targetes. Ja en aquest primer robatori, els Mossos van obrir una investigació per trobar els autors. El 31 d'octubre, un altre restaurant del Passeig Marítim va ser saquejat. Cap a 1:00 de la matinada, unes persones van forçar la porta del local i una vegada dins es van endur la caixa enregistradora amb 1.200 euros. Els investigadors, en aquell moment, ja van poder relacionar els autors del primer fet amb els del segon i, segons els indicis recollits, serien les mateixes persones. Finalment, el passat dia 5 de novembre, els agents de la policia local de Platja d'Aro van saber que cap a 2:45 de la matinada un altre restaurant havia patit un altre robatori. En aquesta ocasió també havien forçat una porta corredissa del local i s'havien endut 800 euros. A través de les gestions i la investigació posterior, els Mossos van identificar els autors dels 3 robatoris i, finalment, el 7 de novembre, els agents els van detenir a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
Han alliberat 5 turons europeus al Baix Ter per mirar de recuperar l'espècie. En total s'han alliberat 2 mascles i 3 femelles procedents del Centre de Conservació de Fauna Camadoca per millorar les poblacions existents i afavorir que es mantingui la connectivitat de les conques del Ter, el Fluvià i la Muga, per millorar el seu hàbitat.
El programa l'impulsa el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, conjuntament amb els de Barcelona, l'Associació Trenca, l'Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona i el grup de recerca Wildcom de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. El catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida classifica el turó europeu com una espècie en perill d'extinció a Catalunya. És, de fet, un dels mamífers més amenaçats amenaçats de la fauna a Catalunya. En els darrers 50 anys es calcula que la seva àrea de distribució s'ha reduït en un 80% fins a arribar a la situació actual, en què habita únicament les planes de l'Alt i el Baix Empordà, amb baixes densitats, i els boscos del Pirineu Oriental. Les causes de la seva desaparició són ben variades, tal com ha explicat el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaur.
Les darreres inversions que hem fet en infraestructura verda, en millorar els passos de fauna a les carreteres, etc., ens fa pensar que, mica en mica, doncs, aquesta població té més seguretat de supervivència, que l'atropellament és un dels factors importants de pèrdua d'individus, però també el fet de l'ús de rodenticides, que poden afectar també la seva dieta. En aquest sentit, estem treballant mesures preventives i les haurem de seguir treballant durant aquest temps, perquè no n'hi ha prou amb alliberar individus, sinó també s'ha de fer un seguiment i s'ha de seguir implementant actuacions que afavoreixin la conservació d'aquesta població.
A través d'aquest projecte es treballa per recuperar el turó, aquest animal, a través d'un programa de reproducció fora de la natura que s'està desenvolupant a Pont de Suert.
Així es pot mantenir als centres de cria una població diversa genèticament que permeti assolir la recuperació de l'espècie en uns anys. Aquest dijous s'alliberaran més exemplars a l'Espai Raïmat Natura de Lleida, on es vol crear una nova població com a prova experimental. També se'n preveuen alliberar la zona de l'Albera a l'Alt Empordà. Així s'alliberaran 17 turons al llarg del territori català. Tres més passaran a formar part de l'estoc reproductor. Marc Vilaura explica que caldran fer més reintroduccions d'aquesta espècie en un futur.
En principi, aquesta és una primera reintroducció de 5 exemplars, però en els propers anys hem de seguir reforçant aquestes poblacions. També s'estan fent reintroduccions a la zona de l'Albera, de la Garrotxa de l'Empordà, i també estem treballant a la zona de la Plana de Lleida. Són els tres espais principals on estem prioritzant, perquè són els hàbitats més oportuns i més òptims per a aquesta espècie, i per tant és on estem fent el reforç d'aquestes poblacions.
Des de l'inici del programa, el 2021, han nascut 62 individus en captivitat.
Ara, parlant de natura, el president de l'EGP Poma de Girona, Jaume Armengol, vol impulsar l'optimització de l'aigua i la innovació en el sector. Ho explicava en una entrevista al Supermatí, on destacava les noves varietats de poma que s'estan introduint al mercat i que estan adaptades al canvi climàtic, la Tuti i l'Estèlar.
Pel que fa a la innovació i a l'adaptació al canvi climàtic, Armengol ha destacat que durant l'etapa de sequera que hem patit, el GiroRec ha estat clau per optimitzar l'ús de l'aigua. Armengol ha afirmat que aquest sistema ha permès reduir el consum hídric en un 30% i es treballa per incrementar aquesta eficiència fins al 35.
També fem altres actuacions, com és el tema del GiroRec, que anem tecnificant cada vegada més. Fins ara, rebem unes recomanacions tècniques cada soci productor de les necessitats hídriques que té cada setmana les nostres plantacions, i això, a la que es vagi tecnificant més i es vagi incorporant en els programes de rec de les casetes, fa que el nivell de menys aigua que necessitis vagi augmentant, no? Fins ara havíem reduït un 25 o un 30%. Si tecnifiquem més les casetes aquestes, doncs poder arribarem al 35%.
De cara al futur, Armengol es mostra optimista però prudent. Admet que han d'estar preparats per adaptar-se constantment. No poden canviar el clima, però sí gestionar millors recursos i introduir varietats que s'adaptin millor a les noves condicions, ha conclòs. L'EGP Poma de Girona es manté com un referent del sector gràcies al seu compromís amb aquesta innovació i la qualitat. Enguany, l'EGP Poma de Girona preveu recollir 83.500 tones de poma, xifra que es manté en la línia dels darrers anys. Armengol ha posat en valor la diversificació de varietats com un factor estratègic per assegurar l'oferta al mercat.
I el 20... moment, perquè m'han posat en números romans, el 34è Premi Joan Xirgo guardona un projecte d'estudi sobre l'àguila maxerenca de les Gavarres i reconeix altres iniciatives per la preservació del patrimoni cultural. Mariona.
El grup Natura Externa ha estat premiat amb el Premi Joan Xirgo 2024 pel seu estudi Seguiment de la nidificació de l'àliga marcenca. Es tracta d'un projecte impulsat per Jaume Ramot i Josep Maria Bas per estudiar i protegir aquesta espècie dins l'espai natural protegit de les Gavarres. El guardó, dotat amb 5.000 euros, permetrà al grup ampliar les seves investigacions en aquest entorn natural. Durant l'acte de lliurament, celebrat a l'Església de Sant Martí Vell, es va atorgar el Premi Cirera d'Arbós al Museu del Suro de Catalunya, un reconeixement a la seva tasca de conservació i difusió del patrimoni històric vinculat a la indústria surera. A més, es va recuperar el Premi Assumpta Febrer d'Aig, dedicat a estudiants de batxillerat. Enguany el jurat va premiar un treball sobre la nissaga de Ferrés Vilà de Calcai de Madremanya i un estudi sobre els ocells de la Bisbal i Forellac amb una dotació de 500 euros per cada guardonat i pels seus centres. Daniel Encías, president del Consorci de les Gavarres, va destacar la importància d'aquests premis per promoure la preservació del patrimoni natural i cultural del massís. Vanessa Peiró, diputada de la Diputació de Girona, va subratllar també el compromís de la institució amb la protecció d'aquest espai únic.
La segona edició de l'Onco Gravel, una prova esportiva i solidària impulsada per la Fundació Oncolliga Girona, en col·laboració amb l'Ajuntament de Palamós i Gran Fondo Community, ha recaptat prop de 44.000 euros, que es destinaran íntegrament a finançar els serveis assistencials de la Fundació. L'objectiu és millorar el benestar físic i emocional de les persones que pateixen càncer i oferir suport a les seves famílies.
L'esdeveniment va comptar amb la participació de 391 ciclistes organitzats en 70 equips que van fer una aportació mínima de 500 euros cadascun. Els fons recaptats permetran sostenir serveis com l'atenció psicològica, la fisioteràpia a domicili, el drenatge limfàtic o el préstec de material ortopèdic, entre d'altres. Amb el punt de sortir i arribar de Palamós, la cursa va oferir dos recorreguts, un de 234 quilòmetres dividit en 6 trams i un altre de 123 quilòmetres amb 4 trams. Els ciclistes van recórrer pistes i camins del Baix Empordà, Gironès i la Selva i van comptar amb el suport constant de voluntaris en els punts de control i avituallament. En l'àmbit esportiu, l'equip Lloret Onco Bike va guanyar la cursa curta amb un temps de 5 hores i 27 minuts, mentre que Corro per tu va ser el primer a completar el recorregut llarg amb un temps de 9 hores i 14 minuts. Paqui Badosa, presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, va destacar que l'Onco Gravel és molt més que un esdeveniment esportiu. Ens ajuda a ampliar la nostra comunitat i a donar visibilitat a la tasca de l'Oncolliga, va afirmar. Aquest tipus d'iniciatives són fonamentals per finançar serveis que l'any passat van arribar a més de 2.000 persones.
Gràcies, Carla, gràcies, Ferran, Maria i Mariona. Gràcies.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Quan passa un minut de 3 quarts de 9 del matí, dimarts 17 de novembre, els dimarts, llibres, connectem amb Torruella. Maria Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, estem bé.
Parlem de llibres, com sempre, no podíem fer una altra cosa amb la Maria Teresa. Què ens recomanes avui?
Mireu, avui us volem reivindicar la part escriptora d'un periodista escriptor que s'ha fet molt popular a la ràdio i que pensem que tot això a vegades va en detriment de la part escrita, i és Cargas Porta.
Sí.
Cargas Porta és una de les persones més escoltades a Catalunya, probablement. Hi ha molta gent que segueix Crims i nosaltres volem recordar que Cargas Porta va començar el 2005, crec ja, publicant la primera versió de Thor i després Fago, que van ser dues obres molt importants ja editades a la Campana i que ens va demostrar als llibreters que estàvem davant un periodista d'investigació de primera línia i que el detall de cada un dels casos i sobretot de la psicologia i de l'antropologia, l'estudi antropològic del que passa en aquestes poblacions petites, és gairebé impossible explicar-ho en els podcasts que escolta tanta gent. Que ho celebrem, Vull dir, no, una cosa no va pas en detriment de l'altra. El que sí que voldríem insistir una mica en que una persona que arriba en aquests nivells de popularitat té un bagatge i té una feina feta anterior a tot això que no és pas casual, aquesta fama, Això és, em sembla important dir-ho. Cargas Porta, a part dels llibres de crims que ara s'han anat editant a l'editorial de Campana i en castellà també a Random, són les històries que la gent ha anat escoltant en els podcasts i sí que hi troben informació més ampliada i més detallada. Però els primers llibres, o la revisió que s'ha fet ara de Thor, amb fotografies i amb el detall d'anar enrere, com va començar cada enemistat, com va començar cadascun dels personatges principals, en Sansa i en Palanca, envoltar-se de gent que va fer córrer sang. I què passa en aquests pobles petits? Com d'una situació, diguem, de benvinguts, d'acords, de protecció també pel lloc on vivien, el fet d'obrir una carretera els va destrossar, no tant perquè tenien por de la gent que vindria, sinó perquè aquella carretera va facilitar més que algú marxés de Tor i deixés de complir amb parts dels pactes. No dic més perquè tot això potser ho sabeu,
sí,
perquè l'heu escoltat, però de debò que el llegit és un plaer.
Uh-huh.
I llavors recordar que també té un llibre juvenil. Curiosament, els podcasts creiem que han arribat a gent molt jove i que el segueixen i l'escolten des dels 11, 12, 13 anys, potser. Llavors, la part d'aquesta juvenil, és un títol, es diu El dia que vaig marxar, potser no es coneix gaire, vull dir que donar una ullada a algú que ja ha publicat i donar una ullada a les obres que es poden d'alguna manera llegir com una novel·la d'intriga, que és que evidentment es llegeix tot com novel·les d'intriga, i el que posa pell de gallina és que sàpigues que tot allò és veritat, eh? Mm-hmm.
Clar, el que moltes vegades passa amb programes de tele d'èxit, ja, bueno, també a vegades passa amb programes de ràdio, és que sí, s'aprofita l'èxit per intentar, doncs, vendre llibres, no? Llibres mediàtics, que a vegades són llibres que no fan justícia al programa, no? Que això, es fan ràpidament per intentar vendre. Imagino, i jo n'he llegit algun, vaig llegir el Tor original,
sí,
que en aquest cas, no? Vull dir que són llibres que estan molt ben fets, no?
Exacte, estan molt ben estudiades. La informació, la manera, el detall en què ell va donant la informació, en què la guarda i la diu quan el lector està preparat, el detall de quan entra un personatge nou, la importància dels secundaris, que no sempre potser es pot recordar tant. Evidentment, quan es parla amb gent propera en Carga Esporta, a la gent que diu no, jo ja escolto tots els podcasts, ja estic al cas, tal, diu, bueno, doncs no sabeu el que us perdeu, no llegint-el. Vull dir que per això, d'alguna manera, nosaltres avui hem volgut fer aquesta reivindicació.
Doncs ben fet. Quants llibres té en Carles Porta?
Perquè mira, a veure, farem crims? Una cosa. Sí, espera, que busco una ajuda.
Vinga.
Podeu fer una cosa. Podeu entrar a la pàgina web de la llibreria El Cucut.
Sí.
Vale? Perquè això és una cosa que només ho sabran els oients d'ara.
Sí.
I podeu entrar al actes i presentacions.
Sí.
Us aneu a presentacions.
Sí.
I en allà trobareu una curiositat, de la qual ara no puc parlar, i veureu, clicant en l'enllaç que hi ha, les obres de Carga Esporta.
Què vols dir, que no en pots parlar?
No, perquè no en puc parlar. Entrant en la pàgina web, trobareu una informació tota curiosa.
Bueno, perquè no vols, vull dir.
Ah, no.
Va, espera, m'ho apunto, el divendres a les 8.
Vale, però és que no és... no hi ha gaire espai, és molt reduït,
val,
i tampoc no...
Val,
vull dir,
val,
és
val.
Un extra que fa molt extra, perquè portàvem molts anys amb aquesta... Bueno, dic molts anys perquè quan va treure el 2011 o 12, em sembla, una obra amb la campana Fago, havia de venir el Cucut, encara que es porta, i va haver-hi un, bueno, va haver-hi un imprevist que li va ser impossible venir, i... I ara, doncs, ho corregim. Corregim aquell imprevist. Però ja et dic jo que no... Que és una cosa molt puntual i que no... Ni pot ni podria de cap manera amb la feina que ara té i tot el que està fet anar a llibreries.
Clar.
I que res, és... bueno...
Doncs, clar, veig aquí que el primer assaig sobre Thor és del 2005. Jo sí, recordo, me'l van fer llegir a la universitat el 2015. Imagina't. Clar, ja porta molts anys amb aquesta investigació, vull dir que no és una cosa d'ara.
No, i és que el Thor del 2005 és interessantíssim, perquè malgrat no tenia tota la informació que té ara, ja et dic, aquest estudi antropològic de les poblacions petites, de la il·lusió per fer peles en cas de que la muntanya es convertís en una estació d'esquí, els pros, els contres, la manera en què es havien repartit l'especulació dels arbres, la quantitat de fusta que va sortir d'allà en una època en què se'n feia falta, vull dir, bueno, semblava que no valia res, saps? Vull dir, parlem de milers d'arbres. Hi ha un estudi molt llarg a fer i un treball molt profund. I en aquest cas és allà on te podem dir que ningú digui que per Sant Jordi, si es ven un llibre d'en Porta, ningú digui és un autor mediàtic.
Ja.
Que no ho poden dir.
Ja.
No?
Clar,
perquè,
sí, sí.
Perquè mediàtic ho són quan no són escriptors i arran de tenir un programa que té un altre tema, com podria ser la cuina, llavors treu un llibre aquesta persona, però no una persona que fa tants anys que escriu.
Clar.
Ens assembla a nosaltres.
I ens deies també que té un llibre juvenil, eh?
Sí, sí. El dia que vaig marxar. És un llibre molt curt. La veritat és que quan en aquests nois joves els hi diuen que han de llegir un llibre per fer un treball i venen a vegades a la llibreria a buscar el més curt perquè els hi fa mitja por el projecte i han hagut de llegir llibres que no els hi han agradat gaire. Després venen a mirar-ho per mida, no espantarà ningú, però és un llibre molt intens, molt interessant i que porta el segell que ara es porta.
Doncs bones recomanacions. Clar, i aquest en Fago, també, clar, és que veig Premi Huertas Claveria, dels noms mítics del periodisme català, per tant, vull dir que ja té, Fago, té altres segells. De què va Fago?
Fago posa la pell de gallina, perquè Fago, sobretot, independentment de la resolució del cas, és una família, bueno, una noia, imagina't una noia que despatxa en una botiga d'interiorisme o que treballa o té un comerç d'interiorisme i que la truquen per dir-li que el seu germà ha assassinat a l'alcalde del poble quan hi ha uns dubtes impressionants de que això sigui així i llavors comencen a entrar advocats, gent que declara durant tot el llibre mai queda clar que aquesta persona hagi matat aquest alcalde i és sobretot la por que podem tenir qualsevol de nosaltres d'estar en el lloc equivocat en un moment equivocat. Com el procés, diguem, l'engranatge que hi pot haver a l'hora d'haver de buscar un culpable i fem-ne via, pot caure en la desgràcia de qualsevol família. És un llibre duríssim. De veritat que fa molta por.
Aquest cas, ara no sóc, crec que no l'han adaptat o no l'han fet en tele encara, diria, no?
Ah, no? No ho sé.
Crec que no.
No ho sé perquè així com hi ha molta gent que no ha llegit cap llibre d'en Carles Porta, jo no he escoltat els podcasts.
Però ni el programa de la tele, tampoc?
No l'he vist mai en els àmbits audiovisuals.
Mm-hmm. Mira, el podcast està molt bé, passa que jo crec que, és a dir, els temes estan molt bé i estan molt ben treballats, però a nivell sonor crec que no és el millor podcast de crims que s'ha fet. N'hi havia un que es deia Negre i Criminal, que el feien a la SER, que aquell era increïble. Mm-hmm. Bueno, n'hi ha de tots, per tots els gustos. Doncs res, Maria Teresa, ho deixarem aquí, que se'ns acaba el temps.
Perfecte, molt bé, doncs.
Parlem la setmana que ve.
Bon dia a tothom.
Vinga, va, que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Dimarts fred, ventós i més ennuvolat. No esperem precipitacions durant el dia. Això sí, les pluges arribaran per mar durant la propera nit. Tramuntana intensa i mala mar. Avís taronja activat per tràngol de tramuntana. Precaució a la navegació. Dimecres arriben les pluges.
Gràcies, Isaac Vilà, gràcies a tothom que ha fet possible aquest programa i també a tots els oients. Ens heu escoltat a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal. Nosaltres tornem demà a les 9 del matí, com cada dia. Que vagi bé, bon dia.